Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafè.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Pelegrinatge a Roma en vaixell, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac, del 15 al 19 de setembre del 2014. Un viatge en Grimaldi Lines converteix el trajecte en una experiència única. Dins el vaixell celebrarem l'Eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac i gaudirem de la seva conferència al Papa francès que trobarem. I a més, a Roma assistirem a l'Audiència General del Papa. Apunta't abans del 25 de juliol. Per més informació, truca al 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Refrescant.
Tot seguit us oferim una repetició del programa De Cap i de Nou, un espai patrocinat per Fundació Roca i Pi. Benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un dels grans mals de la nostra manera de viure són les presses, l'activisme. Aquesta manera de fer que no ens dona descans. Sempre moltes coses a fer, moltes coses en les que pensar, i una cosa darrere l'altra que es converteix en fer, fer i fer. Ens costa estar a gust sense fer res. Ens costa gaudir del silenci, escoltar el nostre interior. Algunes persones han intentat equilibrar aquest ritme fent meditació. Se sap que és una cosa que ens aporta molts beneficis, però sovint costa ser disciplinats i adquirir un hàbit regular que canviï, que ens permeti saborir una pau interior. Quina és la clau per practicar la meditació en un entorn que es belluga molt i molt de pressa? Doncs això és el que parlarem avui, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Practicar la meditació, aquest serà el tema d'avui que tindrem totes aquestes persones. Ens acompanyarà el Vicenç Alujas, que és sociòleg format en meditació tradicional, en mindfulness i en psicologia, i és autor del llibre Meditació immediata, que ha sortit publicat recentment, tant en català com en castellà. Ens acompanyarà el Jordi Casado, ens acompanyarà l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola, i també tindrem avui la Martina Ros, que ens portarà el mètode checklist. Doncs amb tots ells, i també amb el Toni Huguet i el Jordi Carretero, comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi, veiem quina és la qüestió d'avui, què és el que volem aprendre avui al llarg d'aquest programa que volem dedicar a practicar la meditació.
Doncs anem a saborir-la. Noies, nois, penseu això. Heu d'anar més a poc, o no correu tant, que si aneu tan ràpid no us adonareu de res i no podreu millorar. Aquestes expressions les hem escoltat en algun moment, ja sigui en una classe, consells d'un amic o familiar o els mestres. Allò que uneix aquestes reflexions és l'excés de velocitat, la imprecisió, l'invisible accent en posar consciència a les coses. I per això hem trucat a la nostra convidada i al Vicenç perquè parlin i reflexionin sobre la meditació. Tots parlem sovint de l'ansietat, de l'estrès, les inquietuds personals, d'estils de vida ràpids. I avui volem compartir aquesta fresqueta nit amb una visió contrària. Aprendre a meditar, a pausar, a reconèixer, a acceptar. Prenguin nota. Potser ens diran que ens posem roba còmoda. Per si de cas, pugeu el volum mentre us canvieu, però no correu. Ah, i aneu pensant en aquesta qüestió. Com iniciar-nos en la meditació?
Doncs has fet un rodolí. La qüestió d'avui és com iniciar-nos en la meditació. Això és el que volem aprendre avui, el De Cap i de Nou.
De cap i de nou.
Saludem, doncs, el nostre convidat d'avui, Vicenç Alujas, sociòleg, format en meditació tradicional, en mindfulness, en psicologia. És autor del llibre Meditació immediata. És també coordinador de la Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya, del Centre Penitenciari Can Brians, que seria l'únic hospital psiquiàtric penitenciari de l'Estat. I la seva passió, ajudar els altres mitjançant la meditació, el coaching i el desenvolupament personal. Benvingut, Vicenç.
Què tal?
Meditació. Meditació que tothom en parla, tots avui en dia és una cosa que sabem que és bona per tots, però que potser caldria primer començar a explicar, poder-la definir i diferenciar, et convidaria a fer també una diferenciació potser amb una relaxació o amb una oració. Què podríem, com podríem definir i distingir d'aquests altres mots la meditació?
Molt bé. Mira, la meditació, exactament, podríem dir que fa uns 2.500 anys que existeix.
Quasi res.
Sí, ja fa dies. Aleshores, respecte a altres activitats, com em dius, totes tenen un vincle, perquè la meditació porta una part de relaxació i fins a cert punt podria portar una part d'oració, perquè en alguns tipus de meditacions hi ha una part que és l'oració. El que passa és que la meditació, al cap i a la fi, es tractaria de l'art de conèixer-se un mateix. I això és dur, perquè moltes vegades ens enfoquem totalment a l'exterior i oblidem l'interior nostre. I la meditació ens ajuda plenament a conèixer-nos a nosaltres mateixos. Coneixent-nos a nosaltres mateixos, podem ajudar i conèixer més el món.
No ens coneixem?
No, no massa. Perquè, i és dur dir-ho, ens fa por.
Ens fa por conèixer-nos?
Sí. Moltes vegades, no sé si vosaltres heu tingut l'experiència, possiblement sí, el fet d'estar sols, callats o tancats en un lloc, el simplement d'escoltar el nostre cos per dintre ens fa certa angúnia, cert malestar.
Què ens aporta? Sabem que ens parla, que ens aporta beneficis. Avui en dia que correm tant, diria que ja plana una mica la idea de dir ens calen coses com aquestes, recursos com aquests. Tu en el llibre ens proposes 5 paraules que serien aportacions que ens fa la meditació. Ens parles de saviesa, ens parles de consciència, ens parles de benestar, de concentració i de rendiment. Fes-nos en 5 cèntims una mica de què vol dir cadascuna.
Bé,
saviesa.
Saviesa. Saviesa, mira, t'ho diré d'una manera molt fàcil. Igual que la cultura és el coneixement de l'exterior, la saviesa és el coneixement de l'interior. És una definició que potser no l'havia sentit mai, però que és molt, molt clara. La gent, quan diu que té molta cultura, sí, ha adquirit uns coneixements de l'extern. Quan dius aquest té molta saviesa, es coneix a l'intern, al seu interior.
Aquelles persones també, a vegades, que transmeten que han après molt de la vida, no?
Correcte.
Això seria un d'aquests avantatges que ens aporta la meditació, la saviesa. Anem per la segona, consciència.
La consciència és l'art d'adonar-se'n. Els catalans tenim aquesta paraula que és molt maca, que és el castellà dice darse cuenta, que està prou bé, però en català tenim la paraula adonar-se'n. I la consciència és l'art d'adonar-se'n. Me doy cuenta, me n'adono. És clau. En meditació és clau. Gairebé diríem que de les 5 és la principal, és la capital.
Fem les coses sense adonar-nos en compte, sense adonar-nos del que fem?
Correcte, sempre anem amb el pilot automàtic. Simplement el fet d'una cosa, el fer una cosa diferent a com la fem normalment, com podria ser si treballes amb la dreta, rentar-te les dents amb l'esquerra, ja te n'adones, ja és diferent. Simplement petits detalls d'adonar-se'n et canvien la vida.
Quan surto de casa i ja al carrer no me'n recordo de si he tancat la porta, aquí hi ha hagut un error de consciència, un error, una manca de donar-se de les coses, de ser conscient.
Sí, hi ha un excés de pilot automàtic i una manca de consciència, que és l'antítesi de la realitat.
Però podríem, seria possible realment ser conscients de tot el que estem fent a cada moment i fixar-nos en aquestes coses que potser també va bé que algunes siguin, ja les fem una mica mecanitzades. Penso, per exemple, el primer cop que hem conduït tots un cotxe...
Correcte,
mare de Déu, escolta, no... Sí. Com podem un dia estar pendents de tantes coses? Com podrem un dia estar pendents de si els peus, les mans, el mirar... I, en canvi, el dia que tot això ja ho fas una mica amb el pilot automàtic, penses que bé... Per tant, a vegades
Hem d'arribar a una consciència més gran?
Tinc certes discrepàncies.
Vinga.
Aviam. És veritat que quan comences de nou a conduir, l'embrague, l'accelerador, el fre, posar les mans, i és plenament conscient, no se t'escapa cap detall, estàs plenament conscient. Però hi ha un problema, que tens raó, i amb això estem d'acord, hi ha tensió, la novetat. Ara, el conduir, fet d'aquella manera automàtica, sense adonar-se'n a cops de fre, a cops d'accelerador, amb l'únic que estàs pensant no és en el conduir, sinó en el mal que et pot fer a l'altre vehicle, o en plenament inconscient, això és francament dolent. Aleshores, hem d'arribar al punt intermig, però real, de ser conscients, el plaer de conduir. L'altre dia sentia l'Eckhart Tolle, mestre de mestres, que deia...
El poder de l'ara.
El poder de l'ara, sí. Doncs explicava que ell va tenir una època... Jo el vaig conèixer personalment a Barcelona, l'Eckhart Tolle, i és un tio extraordinari. I explicava que el tema del conduir, ell li relaxava, perquè el conduir amb plena consciència... Amb el llibre aquesta meditació no sortirà, perquè conduir hi ha altres aspectes que poden ser perillosos, no? Però conduir amb plena consciència és un veritable plaer per la persona. Amb plena consciència, sent conscient de cada vegada que poses la marxa, com acceleres, el tacte del volant amb les mans, la impressió que et dona visualitzar la carretera, la relaxació que et dona el lliscar dels pneumàtics per l'asfalt, és fantàstic.
I en canvi, però el que fem normalment és seure i posar la ràdio.
Posar la ràdio, correcte.
O posar un CD o posar música,
sí,
no?
Sí, sí, pilot automàtic. Hi ha gent que si se l'espatlla a la ràdio no agafa el cotxe. És increïble, però és així. Sí,
bueno,
sí.
També si escolten segons quins programes, jo ho entenc també, eh?
Sí, sí, no, ho entenc, un programa com el vostre.
Clar, no sap greu perdre-se'l.
Una nit tranquil·la com la d'avui, amb un problema com el vostre, la veritat que val la pena.
Benestar. Aquesta seria la tercera aportació que ens podria fer la meditació. Hem parlat de saviesa, hem parlat de consciència, parlem de benestar.
Sí, benestar sinònim de felicitat. A mi la paraula felicitat la veig molt vinculada amb emocions. Les emocions en meditació s'han de tenir controlades, tant les positives com les negatives, i aleshores això ho traduïm en benestar. Benestar és la felicitat ben entesa.
Ben entesa, molt bé. Concentració.
Clau.
Avui en dia que hi ha tants i tants infants i també adults, que es parla doncs de les dificultats de concentració, de l'atenció sostinguda, etc. Això em sembla que sí que ens fa molta falta, no?
I a més has tocat un tema també important, que és el tema dels nanos, de la manca de concentració, tot plegat. La concentració ve vinculada amb tot el contrari, que és com actuem. Si abans parlàvem del pilot automàtic, aquí parlem de la ment de mono, la ment de mico o la mente errante, que són aquells pensaments que van d'una branca a l'altra que no et deixen viure. Perquè ens entenguem, si et lleves al matí ja estàs pensant, has de portar els nens al col·le, ara no tinc aigua calenta, has de portar el meu pare al metge, no em va bé la feina, la situació no és bona a l'escala, tinc reunió... Això, així no es pot viure. Para! Aleshores, la concentració és tot el contrari de la ment d'amigo. És l'estar aquí i ara, plenament conscient. Tornaríem a la paraula d'adonar-se'n. Aquesta
tant,
de la concentració.
Perfectament lligada amb aquesta consciència. I ens quedaria un últim avantatge de meditar, que seria el rendiment. I aquest és el que potser pot sorprendre més.
Sí.
Rendeixo més si medito?
Sí, 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 sí. I a més és clau, perquè molta gent es pensa que meditant quedes adormit, saps? I és tot el contrari. Si tu fas una bona meditació, quedes completament despert. En esports com el bàsquet a la NBA, que és superresolutiu, o el futbol, en primera divisió. Teníem un entrenador aquí a Barcelona, el Pep Guardiola, que era un meditador nat. Veuríeu que si surts d'un estat de meditació plena, estàs plenament conscient. Com diríem vulgarment, no se t'escapa ni una, perquè tens la ment molt, molt i molt clara.
Això vol dir que potser no és molt bo fer una meditació abans d'anar a dormir?
Abans d'anar a dormir, el que fem normalment, la gent que meditem, és reeducació. Fer un petit anàlisi mitjançant potser un aspecte meditatiu de tot el que has fet durant el dia. I aleshores és com fer un petit recompte. I això va molt i molt bé.
Tot això de meditar a vegades ens queda una mica lluny i molta gent es deu preguntar-se, escolta, això no és una cosa potser per aquesta gent que viu en un monestir, aquesta gent que viu separada del carrer, perquè clar, jo amb tot el que tinc que fer i amb tot el que m'espera l'endemà només em falta aturar-me i posar-me a meditar. I diuen que seré més rendible, que en trauré rendiment, diu, però jo de moment trec rendiment de fer les coses, no? És possible meditar aquí, en el mig del dia, de totes les activitats diàries? Doncs
pues mira, clau, una altra pregunta, la pregunta també, perquè aquest llibre ha sorgit d'això. Jo vaig tenir la sort de tenir el millor professor de meditació mindfulness que hi ha en aquests moments a l'estat, que és en Vicente Simón. psicobiòleg de la Universitat de València. Vaig conèixer també el doctor Germer, l'Andrés Martín, els he conegut a tots. I jo els hi vaig dir, i ells em comentaven, però quan els hi comentava, això ho heu de fer fàcil, ho compliqueu massa. Si m'haig de posar una túnica, haig d'anar al Garraf, haig de pujar a Montserrat, o haig d'anar a l'Índia o al Nepal, ojo, el que pugui anar, que hi vagi, eh?
És molt mal. Una cosa no treu l'altra,
ho compliqueu massa. Això hauríeu de buscar, aprofitant les tècniques del mindfulness, consciència plena, vol dir, fer-ho a qualsevol lloc, al cotxe, a la dutxa, al metro, a l'autobús, quan... i diu, oh, doncs si et veus en cor de més o menys estipular-ho, doncs escriu, i aquí va sorgir.
I aquí l'origen del llibre. Ara veurem com meditar es pot fer de manera molt simple, si més no començar per aquí, i es pot fer en molts espais. Però abans anem a veure què ens en diuen de la meditació la gent del carrer.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Jordi, tenim avui l'opinió que ens ve de Sant Andreu i la que ens ve d'on més?
I l'opinió, doncs mira, t'he d'explicar l'anècdota. Com treballo en el món del coaching, doncs molts de les persones que acompanyo em van dir, Jordi, que jo també vull col·laborar amb aquest programa que feu.
I com que avui...
Sí, sí, avui tinc testimonis gairebé que de primera persona, podríem dir, perquè...
Per tant, persones que estan fent també un procés també de treball personal, d'alguna manera.
De creixement i d'acompanyament.
Doncs serà interessant de veure què diuen. Primer anem a escoltar què ens han dit des dels col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, que ja sabeu que cada setmana surten puntualment pel barri de Sant Andreu de Barcelona a preguntar a la gent avui què és per a vostè la meditació.
Què és la meditació?
La meditació, pues mira, trobar-te a tu mateix, pensar interiorment i buscar preguntes de la vida interior o de la vida en general.
Pues una manera de relajarse y de encontrarse a uno mismo.
La meditación no suele pensar, ¿no?
¿No? Ah, meditación, me pensaba que decía medicación. ¿Te parece bien?
Pensar, concentrarse molt.
Replantear.
¿Replantearse el qué?
Pues temas personales. Uf, la meditación. Bueno, es un proceso de que tú te pones en la mente en blanco, intentas respirar, relajarte y más en nada en estos tiempos que corren, pues es una buena terapia para practicarla.
És això, la meditació? Que, com va orientada la gent del carrer?
Molt, 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 molt. La primera és, sobretot, trobar-te tu mateix. Fantàstic, un 10 aquest, eh? Molt bo.
Aquest passa l'examen.
Molt, molt bo. Relajar-se, tant que sí. És una manera de relaxar-se, és un dels grans beneficis de la meditació. Aviam, el número 3, en aquest...
Pensar.
Precisament es tractaria de tot el contrari. És de l'art de deixar de pensar, de la ment errant. Perquè hi ha dos tipus de pensaments, els pensaments mecànics, els pensaments racionals, que són aquests que ens produeixen la ment de mico, i els pensaments que ens venen del cor, que ens venen de l'ànima, que aquests són els que tenim quan tenim la ment relaxada, la ment tranquil·la. Aleshores, amb el número 3 també he sentit que deien he oído medicación.
Ah, sí.
Aquest està molt bé, perquè jo sempre dic a más meditación, menos medicación.
Vinga, sense voler-nos ha facilitat una frase per recordar aquesta senyora.
El 4 molt bo, replantejar. Correcte.
Sí, és una eina, ha de ser útil també per un moment de dubte, doncs, d'això, de discernir.
Perfecte, mira, les dubtes. El gran problema de la societat en aquests moments, els dubtes. Si tu fas una meditació d'acceptar o de discernir 5-10 minuts, perquè tens dubtes, la cosa es calma, i de totes els dubtes sempre tindràs moltes solucions. D'aquestes, una vegada feta la meditació, veuràs que hi ha una d'aquestes solucions que és la que et deixa més tranquil, i que et deixa més en pau, que et deixa més relaxat. Jo com a coaching no et diré tampoc que és la correcta, però costa dir aquesta.
Escoltar-la, si més no, escoltar que el cos en allà està...
Correcte.
No està punxant, diem.
Costa amb aquesta. Aquesta és la que et proporcioni pau, la que proporcioni relaxació. Poder no és la que a tu t'agrada, però mireu que podria ser la que a tu t'interessa. I l'última parlava de la ment en blanc.
La ment en blanc, sí, això se'n parla molt també, de que meditació és deixar la ment en blanc, però això em sembla que deu ser nivells...
Correcte, no és exactament. Mira, és la ment calmada. Jo al llibre poso un exemple molt clar, que és el Mar del Nord, que les onades hi ha onades de 8 i de 10 metres que passen per sobre d'un far i que destrossen inclús algunes roques, que foten unes fiblades impressionants. Després veus el mar com va baixant i hi ha una bromera molt forta. Després aquesta bromera es va calmant, fins al sota de tot, que els peixos i tot estan tranquils, relaxats i neden, no? Aleshores, és això el que hauríem de fer amb la ment. No deixar-la en blanc, sinó deixar-la relaxada, És aquesta la diferència entre en blanc i relaxada o transparent i clara.
la persona que arriba a fer realment un procés de meditació llarg, d'hores, de projecte de vida, la persona que ja realment és un, podríem dir, un professional, arriba realment a trobar un espai de ment en blanc? Perquè això també és, no sé si és un dels tòpics o és sí. realment una cosa possible, però a un nivell ja doncs, de persona que s'hi dedica.
L'home, l'ésser humà, és meditador de mena. És clau. L'ésser humà és meditador de mena. El que passa que segons quins vicis i quines històries no ens ho deixen fer. Ja no entrarem amb aquests que professionals de la meditació, però el que fan meditació a diari, podria ser el meu cas o de molta gent, el que sí que puc dir és que arriba a la consciència plena, a l'habilitat de discernir, que discernir no és res més que triar el que és bo i el que és dolent. És l'art que té la ment per filtrar l'intel·lecte el que ens convé del que no ens convé. En plena calma. Això fa que et vegis la vida d'una altra manera.
D'una altra manera. Això és el que sortia per dir el que ens havien dit a Sant Andreu. Anem a veure què han dit doncs, els... no sé com se'n diu dels...
Coaches.
Ah, dels coaches. Això coaches. anava a dir els usuaris de coaching. A veure què ens en diuen. Que la pregunta em sembla que era una altra. Escoltem-la.
Avui a l'opinió del carrer, li agradaria practicar la meditació?
Sí que m'agradaria, trobo que és una forma d'estar bé amb un mateix, però no d'una manera tan extrema com la proposen a lo millor els països orientals, d'estar hores i hores meditant.
Crec que és un tema interessant, sempre va bé una mica dedicar-te un temps a la vida a posar, no sé, la ment en ordre, no? Sí, vaig provar el tema de la meditació en una ocasió, bueno, estava amb un professional, però no em va semblar molt adequat. No ho sé, en aquell moment sí que veia una mica com estava, però no ho vaig veure clar. O sigui, segurament en algun moment de la meva vida ho faci. Penso que van bé aquestes coses, una mica de calma.
Doncs sí, m'agradaria provar la meditació, perquè podria ser una bona eina doncs, per poder conèixer-me a mi mateixa i per interioritzar amb els meus pensaments.
Doncs sembla que hi estan oberts, els coachings.
Els felicitarem, va.
Ara veurem si els hi pots donar la prova, també. Va. No tant com els països orientals. M'agradaria, però no tant com aquesta... Bueno, això és una de les propostes justament de la meditació immediata.
És la clau. Però una cosa li diria amb aquest coachí, o aquest client del coach, i té tota la raó. Hem de buscar de fer-ho fàcil, molt senzill. I la paraula immediatesa no vol dir ràpid ni en velocitat, que està completament enfadat amb la meditació. Vol dir, immediatesa vol dir aquí i ara. No esperem més. Fem-ho ara.
Aquesta és la proposta del teu model de meditació, meditació immediata. Ara en parlarem. Acabem de parlar del que ens deien aquests coaches, la ment en ordre. Endreça la ment.
Exacte.
Endreça la ment. Algun dia, m'agradaria molt, però algun dia, perquè hi ha aquestes coses que a vegades pensem, sí, això està molt bé, però algun dia ho faré.
Sí.
Això és que realment no ens enganxa, no ens interessa, o és que realment no estem disposats encara a parar?
Mira, t'explicaré un conte que explica moltes vegades el meu bon amic Borja Vilaseca, que diu que hi havia un gos que estava sentat a sobre d'un clau, i passa un altre... I li diu, ai, com me duele, no? I li diu al personatge, li diu, oi, per què no t'aixeques? I diu, per què no me duele tanto? Saps?
Vale.
No me duele tanto. Doncs això és una mica el tema de la meditació, el tema del gimnàs o qualsevol esforç. Sí, però no estoy tan gordo. Sí, però no estoy tan preocupado. Ens costa, Aleshores, aquí és el... Però no me duele tanto. Però no has d'esperar que et faci mal del tot, que estiguis completament alienat i que estiguis completament fotut i que estiguis completament... desencaixat i fora de norma. Fes una mica cada dia, simplement el fer de parar o d'acceptar un o cinc minuts, començar per un minut, a poc a poc anar fent, i et garantitzo que en un període de 10 a 12 setmanes els canvis seran importants.
Doncs anem a veure com es pot fer això. Vicenç, la proposta que ens fas amb el llibre, ens parles de que en un minut...
Sí.
Podem fer una meditació d'un sol minut cada dia,
vinga,
pim-pam, o en diferents moments del dia, però això realment és el que dius, n'hi ha prou?
Sí.
N'hi ha prou en un minut?
Per començar és vital, sobretot la gent que tenim feines com la vostra o com feines, pues mira, inclús està com la meva, que són així una mica d'orilles i que són moltes hores, el fet de parar un minut cada hora et canvia completament el dia de feina quan surts d'aquell minut, però parar vol dir parar, parar del tot. O sigui, aparta el micro, posar l'esquena recta, posar el clatell a l'alçada de l'esquena...
Posa't l'esquena recta, però no t'allunyis del micro perquè no et sentiran els nostres oients.
I tindre un silenci, interioritzar, i agafar com a ancoratge, com a anclaje, la respiració, simplement això. Si dius, és que això, ja veuràs, és el que parlàvem del clau, del gos, oh, però és que no me duele tanto, no? Bueno, però si no pots un minut cada hora, fes un minut cada dues hores i et garantitzo que el dia et canviarà completament. I amb aquell minut veuràs que les coses de diferent manera.
Una de les altres coses que ens proposes és que les meditacions tinguin un objectiu.
Sí.
Que hi hagi alguna finalitat concreta amb aquella... Què vol dir això?
Que per nos puguem animar i tirar endavant qualsevol procés de meditació, igual que qualsevol cosa, l'objectiu, quan vas al gimnàs, quin és perdre pes o posar-te més fort. Doncs amb aquest, l'objectiu n'hi ha diversos. Un pot ser calmar-te, estar més tranquil, un calmar-te, l'altre podria ser alliberar la ment, un altre podria ser conèixer-te a tu mateix, un altre podria ser més estable, un altre podria ser menys impulsiu, un altre podria ser tenir més pau, un altre podria ser tenir més seguretat. Totes aquestes coses s'aconsegueixen practicant la meditació.
Però és bo definir una mica l'objectiu.
Ah, exacte.
No posar-se a dir, doncs, un minut en silenci i prou, perquè llavors dius, bueno, i ara què faig?
Hi ha un objectiu, no? Quan fas un minut en silenci i prou, és perquè l'objectiu en aquell moment podria ser simplement el desestressar-se.
Per exemple, però ja és un objectiu.
Correcte.
Sí, estem d'acord. Els infants. Podem ensenyar els infants a meditar? Això es pot ensenyar des de petits?
Sí. Jo, entre P4 i els 5 anys és ideal. Al llibre surten dues meditacions. Són molt maques i funcionen molt bé. Una és escoltar el silenci, poses a tots els nanos petits calladets, i que escoltin, perquè sempre hi ha un silenci, però en el silenci sempre hi ha algun soroll, que se sent algun soroll. I aleshores ells han d'estar plenament atents a aquell soroll que pugui sorgir, que pot ser que passa un avió, o un cotxe, o un ocell, o simplement una cadira, i aleshores això, aquell es paren un minut o dos minuts i estan en plena atenció. I aleshores després els hi pregunta el professor o l'instructor, i tots vist que han estat amb una atenció plena. Hi ha una altra que és molt bona, que aquesta és meditació, relaxació, que és la de la dutxa. Fem veure que els hi cau una dutxa d'un color blavós pel cap, i quan va baixant pel cap, se'ls hi va posant el cap blau, i a la vegada se li va tranquil·litzant, se li va relaxant. I veus com es posen, inclús com somriuen quan els hi va baixant tota la dutxa, quan hi arriba els peus i estan completament calmats. Alguns dels que estan més cansats s'adormen.
Això és una de les coses que passa moltes vegades quan una persona fa meditació, que s'adorm.
Sí.
Això, què hem d'entendre aquí? Que aquesta persona no té ganes de conèixer-se per dintre, o que senzillament doncs, ha de practicar més, o ha de fer un esforç, ha d'estar allà contenint per no dormir-se? Què hem de fer d'això? És una de les dificultats que ens podem trobar quan meditem.
És molt interessant la pregunta, perquè quan una persona s'adorm, diràs quina tonteria, diu ara el Vicenç. S'adorm és perquè té son. El que passa és que abans, potser abans no podia dormir perquè no estava relaxat. Si s'adorm és perquè té son. Si aleshores, quina diferència hi ha entre el dormir i la meditació? Que el dormir seria una meditació inconscient, no valdria. I l'estar despert és conscient. Aleshores, què hem de fer? Escolta, t'has adormit? No passa res. Saps què passa? Molta gent que diu, m'he adormit, ja no ho faig més. Pues d'entrada ja vas malament.
Bueno, perquè s'agafa allà on s'associa. Bueno, jo és que si faig meditació m'adormo, ja està.
Exacte.
No en trec res més.
Perfecte. Aleshores hi ha un parell de... Primer, mirar de fer-ho en hores que no et donguin son, per exemple, quan et llevis al matí, i si estàs cansat i la vols fer quan tornes a la feina, fes-te una dutxa abans, o renta't les mans amb aigua freda, o menja alguna cosa que tu veguis que puguis estar una estona plenament conscient i poder estar senzillament en silenci.
Podem fer meditació caminant, per exemple, que és més difícil adormir-se.
Sí. La podem fer caminant i la podem fer corrent. Jo soc corredor, a mi m'agrada molt anar a córrer les carrosses de fons i tenim molta gent i inclús ho hem practicat. Caminant, si inclús la podries fer si delimites bé un lloc de 8-10 metres amb els ulls mitjanament entornats i anar fent anar i tornar. Una mica com fan els tigres de les gàbies, però més. anar i tornar. I comprovar com trepitges, la trepitjada, la sensació de la planta del peu a terra.
Aquesta consciència.
Correcte. Aquí és. I la de corrents és molt maca. Perquè, aviam si tinc un moment, us ho explico ràpid. Inclús te podries fer una marató. Sí.
I fem meditació al mateix temps.
És que si no, no la faries. Perquè hi ha una errada que diuen els entrenadors esportius, que és màxima potència, sobretot molt concentrat amb el proper quilòmetre i sempre molt al lloro per poder acabar una marató. Jo aconsello, i n'he corregut moltes, tot el contrari. Ment calmada, ment clara, deixar-te anar... i viure la satisfacció de l'aire com et toca la cara, viure la satisfacció dels peus com vas movent les cames i viure la satisfacció del dia de la vida i de la cursa, i la marató l'acabaràs.
L'ara i aquí. L'ara i aquí. Jo no sé, avui quasi que estan meditatius els nostres col·laboradors. No sé si...
Ja puc obrir els ulls o no?
Jordi, heu practicat mai la meditació, tu?
Mai.
Mai de mai.
He fet reiki i una tasca pendent era o ioga o meditació, i mira, crec que avui
doncs
el tinc.
Mira, avui em sembla que podràs començar clar, la Martina, sí. No sé si he fet
jo
mai.
Sí, jo
tu
sí. Jo sí que l'he practicat.
T'agrada?
Sí, però em costa molt. Ara m'agradaria tenir el Vicenç tot el dia allò al costat com dient, respira, concentra.
Quina és la dificultat més gran per tu,
la
Martina?
La concentració. Sí, costa molt això, el minut aquest. Sembla que un minut sigui poc temps, però un minut costa molt, minut de concentració.
I què passa? La ment se'n va cap aquí,
cap allà? La mente de mono, que deia el Vicenç.
La mente de mono.
Sí, clar, que et venen molts pensaments i costa molt treure-te's a sobre.
Què es pot fer amb això?
Sí, a més és un cas molt... que tothom que em comenta, amb això dels mails que em posen, comenten per aquí. Bé, aleshores, nosaltres en aquests moments el que hauríem de fer és buscar un ancoratge. Un anclatge, algo amb el que concentrar-nos. Dius, bueno, aleshores no deixo la ment en blanc, no, en aquest moment però simplement concentra't en allò que et faci meditar o parar un minut i estar plenament tranquil. Jo per començar aconsello la respiració, l'art de comprovar l'art de l'aire com entra, si podem el retenim un moment, com surt, i si podem abans de tornar a entrar el retenim un moment. Aleshores fa que visquem en el moment present, a l'aquí i ara. No et pots despistar, perquè en el moment que tu agafes l'aire i pares, no et despistes perquè penses que l'has de deixar. I és un uno, vuelvo, torno, saps? Deixes anar, paro, però de seguida et venen ganes d'agafar aire i llavors et concentres plenament en l'aire i aquest minut se't passarà fàcil. I això és una mica com les peses, com les mancuernes. Si tu vas començant amb poc pes i comences per aquí, veuràs que a poc vas avançant, i el que ara et costa molt començar, després no ho deixaràs.
Per tant, és un camí petitó que s'ha de començar
pas
a poc. Anna, tu no has fet mai o no?
No.
Què pensaves?
Vaig fer jo el que estava pensant amb això que està dient de respecte al córrer i al respirar. Sí que recordo una època de sortir a córrer, i jo corrent sóc nefasta, no aguanto ni 5 metres. I l'època que he aguantat més corrents és precisament no pensar en córrer, sinó pensar en aspirar, expirar, respirar, inspirar.
Portant importància,
o sigui, concentrant-me purament en això, i aleshores te'n dones compte que realment aguantes molt més del que creus que haguessis pogut aguantar.
Pots aguantar el que vulguis. Hi ha gent que ha fet veritables... Jo recordo un cas personal d'una vegada que vaig anar a Sòria, un poble que es diu El Burgo de Osma, i no em trobava bé, i havíem de fer una mitja marató. I dic, bueno, no tinc cap pressió, no haig de fer res, bueno, em vaig mentalitzar. En aquella època no feia massa meditació, parlo de fa molts anys, i simplement el fet d'anar fent per aquell al costat d'un riu, un riu preciós, que hi havia tot de fulles per terra, perquè era mig tardor, que les anaves trepitjant, el soroll de les fulles, l'aire a la cara... Va ser la millor mitja marató de la meva vida, de veritat, amb la ment calmada, una satisfacció.
Avui, al de Cap i de Nou, parlem d'aquest practicar la meditació. Avui volem respondre a la qüestió com iniciar-nos en la meditació, i ho hem començat a fer amb el Vicenç Aluges, sociòleg, format en meditació tradicional, en mindfulness i en psicologia, i autor d'aquest llibre que parlàvem, Meditació immediata, en català Angle Editorial i en castellà Ediciones del Cerval. Continuarem parlant amb el continuarà present aquí el Vicenç, però anem a veure l'Anna Rallo, anem a sentir l'Anna Rallo i la brúixola, sentirem després la Martina Ros amb el mètode checklist, però serà després una cançó que hem triat especialment per avui. Avui hem triat La llum del mar, una proposta d'un CD que acaba de sortir, el primer CD de Jazul. I és una cançó que ens convida a començar camins. No t'espantis mai de seguir el que sents, només és el camí que no té un perquè ni és gaire clar. Tan sols comença'l. Doncs comencem-lo.
Voldràs. Més és aquest no és gaire clar. Tan sols comença. Avui ja no estàs trist. Avui ja sents que l'hora t'ha arribat. T'empeny la llum demà. A caminar. Si fosc no has de parar. Segueix el teu destí, que pas a pas el cor parla més alt. Ja batega, avui ja no estàs sol, avui ja tens el cor al teu costat.
Per arribar a la fi, però un munt d'aventures per passar. Gent per conèixer, gent per estimar. Temps per caure's, temps per aixecar-se. Temps de farra i temps de pausa.
Pausa.
Si trobes algun entrebanc,
salta'l.
I si perds algú pel camí, recorda'l. Aquest és el millor homenatge. Així que viu egoistament, sent solidari amb els altres. I fes de la teva creativitat el teu santuari. On poder fugir de la rutina abans que t'atrapi. I no deixis que t'imposin el teu recorregut. Tu tan sols fes-li cas al cor i deixa't endur. Deixa't endur per la llum. Per la llum del mar. Per la llum. Per la llum del mar.
Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
La llum del mar. Escoltàvem aquesta pista de Jazul, del primer CD de Jazul. Anem a continuar parlant de practicar la meditació. Com iniciar-nos en la meditació és el que volem saber avui, i ara ho continuem aprenent coses amb l'Anna Rallo.
De cap i de nou. La brúixola.
Una frase, Anna, que ens fa perdre el nord.
Em dono als altres. Sí, home. Sí, cara sorpresa.
Home, em dono als altres, ens fa perdre el nord.
Sí, ho explico. Avui,
vinga, a la teva... explica'ns-ho, perquè ara ens has desorientat una mica.
Bueno, d'això es tracta, així et recol·loquem.
Vinga.
Mira, avui en la teva introducció parlaves de la quantitat d'inputs que tenim en el nostre dia a dia, no? Tenim la feina, la família, el telèfon, la tele, l'iPod, l'iPad, el mail, el WhatsApp, la publicitat, i em quedo sense aire si les vull dir totes de carrerilla.
Em meravello com ho has dit tot seguit sense tenir-ho apuntat, això.
És que estava meditant, estava molt concentrada. Vinga. En dir-ho. Totes aquestes eines o totes aquestes possibilitats tenen el seu punt positiu, però també la realitat és que facilita molt l'evasió. Si un vol dedicar-se, o vol no dedicar-se temps a si mateix, realment aquest entorn t'ho posa molt fàcil. I fins i tot podem no dedicar-nos temps a nosaltres mateixos a base de dedicar-li temps als altres, de donar-ho tot als altres. Clar, ja està molt bé això de dedicar temps als altres, però si a base de dedicar temps als altres ens oblidem de nosaltres mateixos o ens dediquem molt als altres per fugir de nosaltres mateixos, aleshores corres el risc de donar-ho tot i si ho dones tot et pots quedar tu sense res.
Clar, aquí entraríem, em fa pensar això, fa 15 dies que parlàvem d'assertivitat, i va sortir allò del jo-jo i el tu-tu i dèiem que no, i aquí estaríem davant d'una persona que està pensant o molt pendent de l'altre tu-tu-tu, però s'ha oblidat una mica d'ella mateixa. Anem a veure amb un cas real.
Mira, aquí tenim a la Maria d'uns 40 anys. La Maria és una persona molt dinàmica. Molts companys, de fet, l'admiren per la seva gran capacitat de fer coses, de crear, d'innovar. Sempre té molta iniciativa i està ficada en mil i un projectes i en mil i un activitats. I amb aquestes històries, si pot ajudar els altres, doncs sempre molt millor que millor. De fet, la seva feina, ella treballa en una empresa, però en el que realment ocupa el seu temps és en una associació en la que ella hi col·labora. Va pràcticament cada dia a un barri que, diríem que és poc afavorit, i va ajudar en el que pugui. Ella, de fet, és un membre tan actiu i durant tant de temps ha mantingut aquesta relació amb aquesta associació que ara, de fet, acaba tenint responsabilitats allò de gestió, d'organització, vull dir que és un membre, no diríem important, però sí de pes. A part de la satisfacció que li produeix aquesta ajuda altruista, la Maria diu que ha fet molt bones relacions allà, perquè ha fet molt bons companys, ha conegut molta gent i realment va allà a gaudir. I en aquesta associació una miqueta passen el que passen a molts altres llocs, és que cadascú va i dona una miqueta del que ell sap. Vull dir, hi ha qui dona temps, hi ha qui ajuda a la cuina i hi ha qui, com la Maria, que el que fa és, ella cus molt bé i una de les moltes coses que fa allà és precisament ensenyar a cosir a altres persones. Vull dir, ella té una facilitat per cosir qualsevol mena de cosa, per fer qualsevol mena de filigranes amb fil i agulla, espectacular. Però a més, com que és una persona molt inquieta, sempre que pot involucrar a terceres persones en aquesta associació, sempre ho fa. I un dia va convidar a un mestre de ioga que practicava meditació, el va aconseguir, no diríem entabanar, però el va aconseguir portar a una de les seves classes d'aquestes de cosir perquè parlés i perquè expliqués. I va tindre tant èxit aquesta xerrada que a partir d'aquí, el mestre aquest també li va agradar molt aquesta associació i l'ambient que s'hi respirava, que va oferir-se a anar-hi regularment un cop a la setmana per poder aportar també ell del que més sabia, que en aquest cas era ioga i meditació. Evidentment, la Maria s'hi va afegir, no? En aquestes classes o en aquest curs, ella de seguida s'hi va afegir, però li va costar molt entrar a la dinàmica, li costava molt parar-se en l'aquí i en l'ara. Ella estava fent ioga, però estava pensant que s'havia de comprar fil i agulla, per exemple. De manera que mentre la resta de grup anava avançant, ella encara estava per començar, com qui diu. I el professor li deia que el problema era que no es deixava anar, que tenia por, potser. I ella deia que no és pas res d'això, perquè tot venia de que sóc una persona molt dinàmica i que no puc parar, perquè tinc moltes coses a fer i això aquí no, una miqueta perdre el temps. Suposo que a base de persistència la Maria va anar avançant i a poc a poc va anar entrant en el que era la meditació, però quan més hi entrava, menys li agradava. O sigui, més li neguitejava el fet de fer meditació. Els dies que tocava ioga realment se li feien difícils, però clar, no podia deixar perquè quedava potser una miqueta malament que ella, que havia sigut una de les precursores d'això, ho deixés. I cada dia se li feia més difícil i cada dia li quedava el cos amb més mal cos.
O sigui, encara va ser pitjor el remei que la malaltia fins aquí.
Sí.
Com va acabar això.
Fins que un dia va ser el mateix professor que li va dir, hi ha prou, no? Que si un per fer ioga o per fer meditació té que estar realment obert a fer-ho. I va dir, meditar és realment reflexionar especialment en alguna cosa, però de forma tranquil·la. I diu, no pots meditar si no vols escoltar el que surt de dins teu, no? O sigui, si constantment a dia està sortint alguna cosa i tu intentes tapar-ho, vol dir que no estàs preparada. La Maria aquí realment es va quedar una miqueta bloquejada, es va posar a plorar, va dir, no sé per què, però realment era conscient que hi havia alguna cosa que s'estava remenant i que l'estava neguitejant. I el professor li va dir, això de fer meditació és una miqueta com anar a classes de ball. Dius, si tu vas a classes de ball, tens que estar disposat a ballar, a moure't, a aixecar-te de la cadira, no? Si vols meditar, també tens que estar disposat a obrir-te i a portar-te aquest camí on t'està portant.
I com va acabar això?
Clar, realment, clar, la Maria havia estat molt bolcada amb els altres i s'havia oblidat una miqueta d'escoltar-se a si mateixa. Bueno, potser s'havia oblidat o potser realment ho buscava conscientment o inconscientment, no? aquest fugir, aquest no escoltar-se. La meditació l'havia parat, no? O sigui, realment en un moment determinat li havia fet despertar aquesta cosa que neguitejava. Potser no és tan important saber què és el que neguitejava, però sí saber que aquesta meditació li va despertar alguna i que ella, a partir d'aquí, a veure, a vegades hi ha petits conflictes, petits problemes que si no els escoltem es queden aquí dintre i neguitegen. En el moment en què tu et pares a escoltar-los, i és el que va fer la Maria, va ser, bueno, dir, escolta, passa això, ho afronto i li poso solució. En aquest cas va ser una miqueta una eina, no?, que li va permetre afrontar una situació que d'altra manera ja estava evitant o posposant afrontar-la.
I com, què no hauríem de treure d'això?
Mira, que donar-se als altres no és una manera de viure la vida, és una manera de fugir, eh? O sigui, cal estar obert a l'altre, però mantenint una miqueta els peus a terra. Està molt bé fer pels altres, donar, compartir, però també és necessari mirar-se una miqueta cap endintre, eh? O escoltar-se o contactar amb el que et passa a tu, eh?
Trobar l'equilibri entre aquest jo i aquest tu, no?
Sí, exacte. Si tenim alguna cosa dins nostres que ens va fent run-run, no ho podem deixar córrer, perquè tard o d'hora el problema ens atraparà a nosaltres.
I per tant, si al principi havíem dit aquella frase de a veure, em dono als altres atenció, quan la portem a l'extrem ens podria fer perdre el nord, per recuperar-lo...
Jo diria que si vius només de cara en fora és que no mires endins. Per tant, cal mirar aquesta mirada introspectiva
endins,
també.
Cal mirar endins i en fora. No sé si això que li va passar a la Maria podria ser l'exemple de situacions d'altres persones que fent meditació s'han trobat allò de dir, ostres, aquí estan movent-se coses i no em ve de gust. Té aquest perill, entre cometes, la meditació?
Molt bona, eh? M'ha agradat molt.
Perfecte.
Sí. A més, és que ha fet un exemple molt clar. Aviam, la meditació, com hem parlat al principi, ens fa entrar nosaltres mateixos. Nosaltres tenim, l'ésser humà, tenim un gran problema, que és l'ego. L'ego, a vegades, no vol dir sempre ser egoista i fer coses. A vegades l'ego també fa que ajudem els altres, però no pel fet d'ajudar els altres, sinó per nosaltres sentir-nos millor. Això també és una mena d'ego, que costa molt d'entendre, però que és així. Si hem parlat de que la meditació el que fa és calmar la ment i mirar de solucionar els problemes posant-los en el punt de la realitat, és un cas clar de que aquesta dona, la meditació, el que li feia era... li tocava la fibra de la realitat, de que aviam si ens entenem en bones paraules, de que ajudava pel fet d'ajudar, perquè a ella li encantava ajudar, però perquè al seu ego també li encantava ajudar, se sentia autoprotegit. L'ego és el mecanisme de supervivència emocional, no ho oblidem. Aleshores, la meditació el que li ha fet és entrar, i aquesta dona, ja veuràs, si segueixes parlant amb ella, que si segueix meditant, arribarà a aconseguir la pau sencera, la veritat seria. Sí, és un cas claríssim dels beneficis de la meditació. Allò que costa, però costa perquè et remou, perquè et diu la veritat del teu jo, no? Molt interessant.
Una cosa més, doncs, que hem après amb aquest exemple que ens ha portat avui l'Anna, i anem a escoltar la Martina, que ens ha portat aquí la llista, una llista més d'aquest mètode.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina, una llista.
A veure, el que he fet jo avui.
Què tenim avui? Què has fet avui?
Avui què he fet? M'he llegit el llibre del Vicenç Alugès. M'interessava molt. I el que he fet ha sigut, que faig bastant sovint, és quan llegeixo un llibre, extreure'n llistes del llibre.
O sigui, llegeixes llibres i extreus llistes del llibre que estàs llegint.
Sí.
Què vol dir això?
Això és la formació.
Explica'ns-ho, això, a veure.
Vol dir... A vegades el mateix llibre ja et dona llistes. En el cas del llibre del Vicenç, ell ja incorpora llistes, perquè com és un llibre per iniciar-te la meditació immediata, doncs ell ja dona instruccions bastant clares, no?, del que s'ha de fer, i en aquest cas està diguem, hi ha apartats on tens llistes de com es segueix, no?, cada cosa.
De punts
a seguir. En altres llibres el que faig és fer llista d'idees que m'interessen, de frases...
D'alguna manera així com a síntesi, per tenir present
síntesi.
Allò de dir què em vull emportar d'aquest llibre.
Sí, ho faig cada vegada més, eh?
És un bon exercici, el recomanes?
És com la meditació, la que comences, vas veient els efectes positius.
D'anar endreçant, és una mica endreçar idees, també.
La manera d'endreçar i de recordar, també, el que llegeixes. I...
De tot un llibre, doncs, a vegades... obtenir uns punts en concret,
clar,
que són els que t'enfarapat, els,
clar,
que vols retenir.
Exacte.
posar-los en una llista, doncs t'ajuda. Doncs anem a veure quina llista ens has extret del llibre Meditació immediata del Vicenç Alujàs.
Una de les llistes que m'ha agradat molt és hi ha una llista que li diu llista de les 5 claus per a la meditació immediata. És una llista de les 5 claus per iniciar-se.
Una llista curta i, per tant, breu, concisa. Vinga,
per iniciar-te a practicar.
Anem a veure aquests 5 punts o aquests 5 elements d'aquesta llista.
La primera és observació. El Vicenç diu que, clar, quan medites, et venen moltes imatges i algunes d'elles, doncs, horroroses, no? O que són una mica, doncs, nocives. El que has de fer, doncs, és, ell recomana observar-les. Només el que has de fer és observar.
És a dir, no deixar-te altar per aquelles imatges, sinó, en tot cas, observar-les, ser un observador del que vagi venint de la ment en aquell moment. Què més?
Primera cosa important. Vaig mirar el Vicenç perquè em fa por, clar, ja està davant i estic...
Després li podràs posar nota. A veure
si... Estic suant.
Vinga, segon punt.
La segon és constància.
Important, això.
Que ens costa tant a tots amb tot plegat. Quan comencem a meditar, diu que moltes persones, doncs, que al principi, clar, no et sents incòmode o no tens resultats... Això que em passa a mi també a vegades, no? Doncs, has de ser constant, no pots més, pretendre una...
Però ens ho ha posat fàcil immediat. També, allò que ens ha dit, un minut cada dues hores, dius, bueno, exacte. Si has de posar-te 15 minuts potser és molt difícil, però un minut, qui no té un minut cada dues hores? O tres cops al dia, no? Això val més poc i sovint, poc i constant. Vinga,
jo
molt
crec
bé.
Que si aconseguim un minut al dia...
Està bé per començar, no? Comencem per un minut al dia, vinga, va.
Està bé. La tercera, la curiositat. Això està molt bé perquè diu que has de tenir la curiositat dels bebès, perquè d'aquesta manera no jutges ni esperes res en concret. O sigui, és la manera de tenir la ment més oberta.
Deixa amb ganes aquesta actitud d'observar curiositat sense valorar.
Més...
Sí, tot de seguida ens sembla que ai, això és més així, això
tot
és més així.
Tot ho volem jutjar,
no?
Tot, no? Ah. És, no. De seguida estem atent judicis.
Curiositat del bebè, curiositat de l'infant, molt bé. Observació, constància, curiositat. Anem pel quart punt.
Acceptació. En aquest punt, el que explica el Vicenç és que la nostra ment, davant del dolor... reacciona com un mico que salta de branca en branca, allò que deia ahir
de la ment del mico.
Perquè escapem, no? Quan tenim dolor no volem saber res d'aquest dolor, aleshores volem fugir d'això. I aleshores ell el que diu és que el que hem de fer és acceptar aquest dolor, acceptar que les coses són com són i entendre que, bueno, que això és així, no escapar.
No revelar i escapar.
Hem d'acceptar-ho.
I després
de l'última, alliberament...
Alliberament.
Alliberament, sí. Que hem d'alliberar les emocions i els sentiments que ens produeixi aquesta meditació.
No atrapar-los, deixar-los anar, deixar que surtin.
Que tot és transitori, que si tenim un sentiment doncs, que ens preocupa o tenim una emoció, doncs que sàpiga que això passa.
Per tant, aquests 5 punts, observació, constància, curiositat, acceptació i alliberament, aquesta seria una de les llistes que podem extreure del llibre,
sí, moltes,
del, llibre del Vicenç. Moltes. Sí? Alguna altra, així breument?
Home, una que a mi m'ha agradat, també, és la d'una llista que ell té, que després ell ho explica en el llibre, però hi ha una llista de 20 llocs on tu pots meditar.
20 llocs?
20 llocs o 20 moments en els quals tu pots meditar.
Per exemple?
Per exemple, a mi aquesta em sembla molt inspiradora perquè crec que a vegades no som conscients dels llocs on podem meditar. Mentre rentem les mans, que ja ho ha dit, davant d'una confrontació amb el cotxe, això que ha dit, no? Allò que et baralles, bueno, que d'algú que t'avança ràpid, o... mentre fem cua, que això també es pot passar cada dia, prenent un refresc en una terrassa, una parada d'urgència a la feina, al transport públic, a la sala d'espera.
Per tant, no cal estar a casa...
No cal esperar res.
Ara mateix a l'acabar, com qui diu, podríem fer una meditació, no?
Sí, tant.
Bé, això ens desmunta una mica tots aquests tòpics que sembla que això només es pot fer en segons quines circumstàncies, en segons quins llocs i en segons quin sistema. Bé, doncs això és una mica aquesta invitació que hem volgut tenir avui amb el Vicenç Alujàs d'aquesta meditació immediata. Si algú té una llista feta, te la pot enviar?
Sí, clar, sisplau.
De cap i de nou, @radiostel.cat, i li regalarem el llibre, el mètode checklist. Gràcies, Martina. Anem a veure si aquella pregunta inicial que havíem fet avui, com iniciar-nos amb la meditació, el Jordi li ha trobat una resposta.
Mira que he rebut diverses formacions. He conegut països, persones i ben mirat, sembla que em fa por conèixer. Meditar m'ha ajudat a conèixer, a viure i veure el meu interior, a adonar-me'n. He adquirit benestar i concentració i, a més, un ple rendiment. He assolit una ment amb calma, les onades s'han reduït. Discerneixo allò que em convé del que no. Hem de fer fàcil allò que sembla complex i no cal que el nostre clau personal ens faci molt mal. No esperem més, fem-ho ara.
Moltes gràcies, Jordi, Vicenç Alugés. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
A vosaltres, un plaer.
Martina, gràcies. Anna, adeu, adeu, Jordi Carretero. Us esperem el proper De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals. Us hem ofert la repetició del programa De Cap i de Nou.
La premsa lliure pot ser, per descomptat, bona o dolenta, però, amb tota seguretat, sense llibertat, no pot ser, sinó, dolenta.
Albert Camus, escriptor i filòsof.